Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinc a Marta de Terra, que és dimecres. Dimecres 8 de febrer del 2023. Es mantindrà avui el vent fort, sobretot en punts de la costa, temporal de mar i fred. Ara de bon matí també amb algun ruixat, sobretot a les comarques de Girona, també a les Terres de l'Ebre i en punts de la costa de Barcelona, amb una cota de neu encara d'uns 500 metres en algunes comarques. Amb el pas de les hores pujarà per sobre dels 800 amb una precipitació que quedarà concentrada al Pirineu, al Prepirineu i al voltant dels ports. De seguida, la Mònica Usart, que té tota la informació, a més de les nevades en cotes baixes que hi ha hagut en aquestes últimes hores, amb la Mònica i l'enviat especial de RAC1 a Turquia, en Jordi Armenteres, parlem de les conseqüències dels terratrèmols d'abans d'ahir, que han deixat de moment, atenció ja, més de 8.000 morts i més de 40.000 ferits a Turquia i a Síria. Les xifres, però, podrien ser encara més gruixudes perquè hi ha milers d'edificis afectats i encara moltíssima gent atrapada sota la runa. Per això el govern de Turquia fa una crida perquè els enviïn tots els equips de rescat possible per buscar i salvar supervivents. Mentrestant, han decretat l'estat d'emergència durant 3 mesos. Això a Turquia, però hi ha Síria. Perquè parlem molt de Turquia, però parlem molt de Síria, de molt poc de Síria. La situació, com està la gent allà, ens ho explicarà l'Andrés González, cap de missió del Consell Noruec de Refugiats a Síria. Seran temps de tertúlia a partir de les 9 amb Francesc Marc Álvaro, Anna Gómez, Ramon Rovira, Xavi Melero i Xavier Domènech. El lletrat Melero, també li preguntarem pel cas de Laura Borràs. Divendres comença el judici al TSJ en què s'acusa Borràs de prevaricació i falsedat documental per trossejar contactes per afavorir un amic i no haver de fer un concurs públic. Doncs bé, aquest amic està negociant un acord amb la Fiscalia, segons explicava ell, La Vanguardia, per admetre els fets i així estalviar-se entrar a la presó. Això obriria una esquerda molt important en la defensa de Laura Borràs. Un dimecres que també estarem pendents del Congrés, a les 9 hi ha sessió de control, en plena crisi entre socis per la reforma de la llei del només sí és sí, el PSOE suavitza la marxa i torna a negociar el redactat de Unides Podem, tot plegat el dia que s'acaba obligatòriament. Perdó, que s'acaba l'obligatorietat de portar mascareta al transport públic. Això sí, continua sent obligatori portar-ne a hospitals, caps, clíniques, farmàcies i residències de gent gran. En parlarem a partir de les 10 amb el catedràtic de farmacoepidemiologia de la Universitat d'Oxford, el professor Daniel Prieto Alhambra. Pere Mestre pitjarà l'ull de poll i atenció perquè als esports LeBron James acaba de convertir-se en el màxim anotador de la història de la NBA. Fa escassos minuts ha superat la xifra que fins ara tenia Karim Abdul-Jabbar. Faltaven 10 segons pel final del tercer quart quan LeBron James ha fet una cistella de 2 punts, ha superat el rècord i s'ha aturat el partit per homenatjar-lo. De fet, d'això fa 5 minuts, el partit encara no s'ha reprès, ha sortit fins i tot el propi Karim Abdul-Jabbar, està parlant ell ara per l'afició dels Lakers, vull dir, fan un entreteniment i un xou, que ara en parlarem de seguida amb l'Albert Pedrol. I mentrestant, la policia ha identificat 6 responsables de penjar aquell famós nino del Vinícius d'un pont de Madrid. Doncs bé, es dona el cas que els 6 estaven implicats en l'assassinat d'un aficionat del Deportivo a qui van llançar al riu Manzanares. I sorpresa al Mundial de Clubs. Al-Hilal ha eliminat de l'Aràbia Saudita, ha eliminat el Flamengo i jugarà la final contra el guanyador del Real Madrid, Al-Ahli d'Egipte, d'avui a les 8 del vespre. I a les 11 tocades al Món RAC1, avui saludarem Joel Joan i Joan Pere, són el director i el protagonista de Júnior, una obra de grans rialles que s'estrena avui al Teatre Condal de Barcelona, on s'hi estarà fins al 2 d'abril. Avui en Joel i en Joan al Món RAC1. Després coses d'internet amb la Paula Carreras i amb l'Albert Lloreta. I amb el Bartolí al diàleg, com sempre, al migdia. Són les 6 i 4 minuts. Benvinguts al Món.
El Món a RAC1, amb Jordi Basté.
Com d'ull de la matinada. Gil Sant Martí, bon dia.
Bon dia.
Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
Tot això encara no s'ha acabat el show de LeBron James i de... O sigui, encara fa 6 minuts que va...
Sí, sí, home, no n'hi ha per menys. S'ha convertit en el màxim anotador
de... Això ho fas aquí, això no es para, el partit, Pedrol. Sí. Tu baixa de la parra.
Però això als Estats Units és un clàssic.
Bueno, però on vius, coi, t'estic dient que comparativament amb aquí això és un...
I sort que s'ha fet avui i no el dijous, la matinada del dijous o el divendres, perquè jugava contra els Bucks, que els Bucks és l'altre equip de Karim Abdul-Jabbar, que hauria sigut tot més romàntic. Ah. LeBron ha anat per la via ràpida i s'ho ha carregat avui.
Perfecte, encara continua. Fot 8 minuts que s'hauria de continuar el partit i encara estan de celebracions a Los Angeles. Molt bé, perdona. Alguna cosa d'aquesta nit o matinada? Mònica?
Sí, que encara estem pendents d'alguns ruixats. De fet, ara, durant el matí, es poden escapar aquests xàfecs a les comarques de Girona, Terres de l'Ebre i també Costa de Barcelona, però a mesura que avanci el matí aniran a menys i a la tarda s'esperen ruixats bàsicament al Pirineu, Prepirineu, Pla de Lleida i al voltant del massís dels Ports. Cota de neu ara a primera hora, encara al voltant dels 500 metres, sobretot al voltant d'Osona, la Garrotxa, el Bages, també cap a la Segarra, però aquesta cota, a mesura que vagi avançant el dia, anirà pujant i avui no s'espera tanta neu a cotes poc habituals com va passar ahir, per exemple, a la zona del Ripollès, també cap a la Garrotxa, Osona, cap al Moianès. Doncs avui sembla que la cosa estarà més tranquil·la i aquesta cota se situarà entre els 800 i els 1.000 metres. Això sí, continua el vent fort, es notarà més a prop del mar, amb aquests cops que poden superar els 70 km per hora, i es manté també el temporal de mar, amb onades que poden superar encara els 4 metres d'altura. De fet, no teníem un temporal de mar tan dur des del temporal Glòria, amb onades que hi van arribar fins i tot als 6 metres d'altura. Per tant, avui encara de ressaca, podríem dir, d'aquest temporal, i demà no acabarem de fer net i encara s'esperen alguns ruixats al matí a les comarques de Girona i de manera més dispersa a altres punts de la costa i del prelitoral, però en principi tot plegat va a la baixa. I a partir de divendres farà més sol i a més es recuperen les temperatures. Avui pugen un palet respecte a les d'ahir, entre els 6 i els 12 graus de màxima, però a partir de divendres pugen de manera més clara, en general entre 6 i 7 graus, per tant el cap de setmana s'estarà millor i a més amb sol.
Però jo crec que ha plogut bé, no? Allò que
sí, diuen... ha plogut bé, fins i tot tenim quantitats que van arribar als 100 litres per metre quadrat. Sí, al Puig Ses Olles, 41, per exemple, a Girona.
No,
sí, a més que han anat caient bé, i també en forma de neu, que això són reserves de cara al futur. Per tant, uns quants temporals d'aquests ens anirien molt bé per la sequera.
Molt bé. La setmana que ve no veus res, eh?
La setmana que ve, mira, veig que puja la temperatura i de moment no veig cap altre temporal semblant aquest. No?
Que puja com per sobre?
Mira, a partir de divendres i durant el cap de setmana puja 6-7 graus i estarà un pèl per sobre del que seria habitual, però bastant dins la normalitat, eh?
Res a veure amb el cap de setmana passat, per entendre.
No, no, tant.
Va, perfecte. Són les 6 i 7 minuts, les nevades de les últimes hores que ara comentava la Mònica han complicat la circulació en algunes carreteres i hem de situar bàsicament el Ripollès, Nil?
Sí, de fet, el Consell Comarcal ha suspès per avui el transport escolar a tota la comarca, llevat d'alguna ruta a la capital, a Ripoll, a la resta, doncs, tot anul·lat. De fet, calen cadenes per circular a una de les vies principals del Ripollès. Parlem, en aquest cas, de la C-38, tot el tram que va de Sant Joan de les Abadesses i fins a Molló, tota la vall, doncs, de Camprodon. També, en aquest cas, amb gel a la calçada, a la collada de Toses, per tant, des de Planoles i fins a la Cerdanya, que tampoc hi poden circular els camions, i alguns centres educatius, doncs, que decidiran en aquestes properes hores si poden obrir o no per la nevada caiguda ahir. Bàsicament parlem d'algun centre del Ripollès i també de les cotes més altes d'Osona i del Moianès. També deixem afegir que a les últimes hores, fins a aquesta nit, i estem pendents de quan poden recuperar el subministrament elèctric del tot en aquests municipis del Ripollès. Ahir van quedar-se sense llum en punts de Camprodon, de Molló, de Llanars, de Setcases. Han anat recuperant alguns el subministrament, encara no tenim prou la notificació de que tots ells hagin recuperat el subministrament.
Un matí més, però, que estarem molt pendents de les conseqüències de la crisi sísmica entre Turquia i Síria. El primer d'aquests països ha declarat l'estat d'emergència durant 3 mesos per fer front a la destrucció dels terratrèmols.
I a hores d'ara darrer balanç, més de 8.000 víctimes mortals per aquests sismes, 40.000 ferits, cosa que ha deixat col·lapsats els hospitals i els centres sanitaris que encara poden treballar. Les xifres, en tot cas provisionals, aniran a més perquè queden centenars d'habitatges pendents de desenrunar. Una cosa bona, les rèpliques d'aquests sismes que han anat a la baixa, però s'ha reforçat el fred de rigorós hivern a tot aquest àmbit.
En tot cas, les... Traiem el cap a l'epicentre d'aquests terratrèmols amb l'enviat especial de RAC1 a Turquia, en Jordi Armenteres. Arbe, bon dia.
Hola, Jordi, bon dia. Sí que hi ha hagut rèpliques durant la matinada, però sí que és veritat, ho deia en Nil, que han estat de baixa intensitat. Amb la sortida del sol fa pràcticament una hora s'han reprès moltes tasques de desenrunament i, òbviament, de recerca de supervivents. Què ha passat durant la nit? Doncs que no s'han pogut fer perquè no hi ha llum, perquè no hi ha corrent elèctrica i pràcticament no hi ha equips electrògens. Treballar en un edifici esfondrat és molt perillós i s'ha de veure en tot moment el que s'està trepitjant. Precisament per això, el balanç de víctimes creix sempre a partir del migdia i sobretot durant la tarda, i pràcticament es va arribar a doblar. No hi ha aigua, internet és molt, molt inestable, per això fem aquesta entrada, aquesta crònica ara per telèfon, perquè internet no aguanta. Imagineu-vos que si la situació és aquesta, aquí a 150 quilòmetres de l'epicentre d'aquests sismes, no ens podem imaginar què hi passa en aquella zona. Ara aquí hi ha 2 graus sota zero, n'hem guanyat un en 50 minuts, i en aquesta ciutat, la d'Osmania, hi ha milers de persones que han passat la nit en tendes o arrecerats on han pogut. Hi ha 2 grans camps amb diversos centenars de tendes de protecció civil. Els que no hi caben estan en parcs o fins i tot en zones de pins que van aguantar els terratrèmols i creuen, per tant, que serà segur que si torna a haver una rèplica d'alta intensitat, de molta magnitud, aquells arbres no cauran. El que sí que hi ha són centenars d'edificis a terra i milers d'escardats i inestables. Precisament per això hi ha tanta gent que està dormint al carrer durant la nit.
Què més tenim de les últimes hores, Nil? Més enllà d'això, que en parlem, evidentment, abastament avui aquí al Món RAC1.
Doncs a banda que el PSOE canvia de discurs i apostaria ara per arribar a un acord amb Unides Podem per intentar, doncs, renovar la llei del només sí. Així, fons socialistes que consulta el periòdico diuen que les dues formacions tenen temps per entendre's i que els socialistes aposten per reobrir aquest debat amb Podem. Descarten, de fet, de moment un pacte amb el PP. Diuen que tenen la intenció de negociar la reforma amb els socis habituals. Per tant, Podem, però també Esquerra, Bildu, el PNB. Per això ahir la renovació no es va tramitar com a reforma urgent i, segons expliquen els socialistes, es volen agafar de marge aquest mes de febrer fins i tot també al març.
De fet, no van agradar gens a Unides Podem aquestes declaracions a la SER de la ministra de Justícia, Pilar Llop.
Pero ahora no. Ahora, si se demuestra que hay violencia e intimidación, que es muy sencillo probarlo, porque con una herida ya se puede probar que ha habido violencia, eso ya no hace falta que la víctima pruebe que ha habido consentimiento.
Unes declaracions que ha fet posar les mans al cap a Podem i entitats feministes. Només un 25% de les dones agredides acaben amb ferides visibles després de les agressions. Per cert, encara d'aquesta nit, un altre possible cas de violència masclista.
Sí, al País Valencià, un presumpte maltractador que ha mort a Alaquàs, a la rodalia de València, quan intentava fugir de la policia. L'home ha caigut al buit des d'un balcó quan els agents intentaven detenir-lo. Una veïna havia trucat per denunciar que estava sentint el que podria ser una agressió a l'edifici. La policia hi ha anat de seguida.
Un apunt breu, però molt important. Molt important. És molt breu, però és molt important. Des d'avui, la mascareta ja només és obligatòria a hospitals, CAPs, clíniques, farmàcies i residències de gent gran.
Per tant, aquesta mitjanit s'ha aixecat ja l'obligatorietat de dur-la a tots els transports públics, de manera que ara només és una recomanació, sobretot si hi ha moltíssima gent acumulada en hores punta. Ahir ho va aprovar el Consell de Ministres, ja és efectiu i aquest matí, d'aquí una estona, ha de sortir publicat al BOE.
Més coses, a Laura Borràs se li complica molt el judici pel cas de la institució de les lletres catalanes a només 2 dies del seu començament.
I és que, segons ha avançat La Vanguardia, l'amic a qui hauria adjudicat 18 contractes manipulant el procés de contractació podria pactar amb la Fiscalia per incriminar-la, admetent els fets. Es tracta de l'informàtic Isaías Herrero, que confirmaria la tesi de l'acusació, que entre ell i Laura Borràs van maniobrar per fraccionar els contractes a canvi d'una rebaixa en la petició de penes, oferia. Si l'acord entre Herrero i el fiscal s'acaba tancant, crearia una esquerda en la defensa de la presidenta de Junts. Fins ara, la prova principal del fiscal eren els correus electrònics en què Borràs donava instruccions. Aquest informàtic amic seu, unes proves que l'advocat Gonzalo Boye ha demanat anul·lar perquè considera que els Mossos hi van accedir de manera il·legal.
2 minuts i 6:45 del matí. Què més tenim, Nil?
Que Foment del Treball torna a denunciar que Catalunya té una fiscalitat excessiva que afecta la competitivitat de l'economia i per això, per fer-hi front, vol crear una comissió d'experts que estudiï quina és la situació catalana en comparació amb altres territoris d'Europa per rebaixar alguns impostos. Ho explicava el seu president, Josep Sánchez Llibre.
Del que es tracta és de mentalitzar els nostres governants de per què contínuament hem d'anar creant impostos. En teníem 19, 4 els ha tombat el Tribunal Constitucional. Ara en tenim un altre en marxa, el dels vaixells, que ja en parlarem. Volem ser un país normal. La fiscalitat que paguem els catalans i les empreses catalanes és excessiva i és molt diferencial amb escreix respecte a altres comunitats i nosaltres volem ser exactament igual.
Foment també anima els contribuents amb grans fortunes que recorrin al pagament del nou impost que, recordem, va aprovar el govern espanyol.
Què més tenim?
Doncs el discurs d'estat de la nació de Joe Biden aquesta matinada, el president nord-americà s'ha mostrat enèrgic per acabar la feina del seu mandat. Som just a l'Equador, els primers dos anys ja han passat, i amb diverses qüestions internacionals també en aquest discurs. Ha reiterat el compromís amb Ucraïna, la guerra amb Rússia, i també ha advertit a la Xina que no permetrà que es repeteixi l'episodi del globus espia. No l'ha mencionat però directament.
Em comprometo a treballar amb la Xina sempre que pugui fer avançar els interessos del país i beneficiar el món. Però no us equivoqueu, com vam deixar clar la setmana passada, si la Xina amenaça la nostra sobirania, actuarem per protegir-nos, com vam fer.
I Biden també ha aixecat aplaudiments de tot el Congrés quan ha anunciat mesures proteccionistes, per exemple, construir tots els edificis governamentals amb materials 100% nord-americans. També ha demanat impulsar reformes per posar fi a la brutalitat policial i treure del mercat les armes de sal.
I LeBron James ja és el màxim anotador de la història de la NBA després de superar un rècord que Karim Abdul-Jabbar tenia des de fa més de 30 anys.
Sí, la notícia aquesta hora és que després de 10 minuts d'aturada el partit ja s'ha reprès i que LeBron James de moment no està jugant. I després d'haver superat, com deies, els 38.387 punts amb què Abdul-Jabbar ho va deixar l'any 1989, quan ho ha aconseguit LeBron, s'ha abraçat amb Karim, que no s'ha volgut perdre i que està al pavelló. A tot això, el partit encara continua en marxa, estem a l'últim quart i de fet els Lakers estan perdent de 5 punts, per tant no es descarta que LeBron pugui tornar a pista per acabar la feina.
Bueno, ha sortit també Magic Johnson, ha sortit... Bueno, hem vist, clar, és que ara mirava... Després d'aquests dos, després de LeBron i de Karim Abdul-Jabbar, després venia Moses Malone. Després de Moses Malone devia venir ja Kobe Bryant, i a partir d'aquí Michael Jordan devia estar per aquí, i després devia venir Nowitzki, també devia estar per aquí, entre els màxims anotadors.
Will Chamberlain.
És que és una, més enrere. Jo crec que és una època, jo crec que és una de les èpoques grans, aquesta mescla del present, de noms del present i d'espectacle del passat. Perquè no vull ser boomer, que ho soc, i hi ha molta honra, però en aquella època l'NBA tenia una altra visió molt més... per mi que era, com que era gairebé prohibit veure-ho, quan els que ho seguien molt àmpliament. Ara qualsevol pelacanya juga a l'NBA, també.
Sí, mira, et diré que tenim les declaracions de LeBron James, perquè com dèiem abans, els americans això, que ho aturen tot, ha fet un discurs, ha aprofitat per agrair a tothom, sa mare, sa família, digues?
Ha trucat ell.
Bueno, no, ell no ha trucat, però escolta, podria perfectament, perquè segur que escolta la ràdio. Escolta, el tall de LeBron James, el tall de LeBron James en l'aturada després de convertir-se en el màxim anotador del partit, el doblarem per sobre.
Tot per sobre.
I just want to say I thank you so much because I wouldn't be me without y'all, all y'all help, all
y'all. El taller dic que volia donar-vos les gràcies a tots perquè sense vosaltres no seria jo, la vostra ajuda, els vostres sacrificis, la vostra passió m'han ajudat a arribar fins aquí. Moltes gràcies a l'NBA, Adam Silver, que és el comissionat, moltes gràcies per fer-me partícip d'aquest somni que sempre havia tingut i que mai a la vida ni en un milió d'anys hauria pogut imaginar-me que seria millor del que ha estat aquesta nit. Per tant, moltes gràcies. Doncs aquest és el tall de LeBron James.
Tens un diàleg que és realment si el que ha dit el LeBron James té alguna cosa a veure amb el que ha dit el Pedrol.
Sí, amb ajuda del Xavi Pérez,
Bueno, sí. Shakespeare in Love. Sí. Val, aviam, tenim un parell, deixa'm dir que al marge d'aquesta notícia d'esports, què més tenim de nit i matinada, Albert, d'esports? Perquè m'has dit una cosa que m'he quedat de pasta moniato, també, avui.
Sí, 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 i és que el Confidencial ha publicat que...
No,
la...
això no, el de l'Alil, de l'Aràbia Saudita.
Home, doncs mira, és el primer finalista del Mundial de Clubs, l'Al-Hilal.
Mica...
No, avui estem
emocionat, està emocionat, sí. Amb el LeBron i, escolta...
No, això, que l'Al-Hilal de l'Aràbia Saudita és el primer finalista del Mundial de Clubs després de guanyar per sorpresa el Flamengo brasiler 3-2, i avui és el Real Madrid qui busca l'accés a la final el dissabte. Els blancs s'enfronten tant a l'Al-Ali de l'Egipte a les 8 del vespre i han obert per Telecinco.
Sí, hi ha un equip que juga que és l'Al-Hilal i un altre que és l'Al-Ali.
Sí. Sí.
I avui juga el Madrid contra l'Al-Ali i el que s'ha classificat per la final és l'Al-Hilal.
Sí.
Per tant, vol dir que com l'Al-Ali elimini el Madrid, la final jugaran l'Al-Hilal i l'Al-Ali.
Sí,
correcte. Poder, macho, apassionant final. I el màxim jugador, el golejador de l'Espanyol, José Lu, que té una lesió, com ja sabíem, i també es baixa per dilluns que ve.
Sí, és el que hem sabut a RAC1, arrossega una lesió als isquiotibials, es perdrà el partit de dilluns contra la Real Societat i també es dubta pel partit d'aquí a dos diumenges contra l'Elx. En canvi, el central César Montes evoluciona bé del cop que es va fer davant l'Osasuna, però també es podria perdre el partit de la Real Societat per problemes musculars. I el que sí que et deia és que el Confidencial, en un altre sentit, evidentment extraesportiu, ha publicat que la policia ha identificat 6 membres del grup radical de l'Atlètic de Madrid, el Frente Atlético, com els responsables del ninot de Vinícius, que va aparèixer penjat en un pont de Valdebebas. A més, pel que llegim, alguns d'ells ja estaven condemnats per la baralla que va acabar amb l'assassinat de Jimmy, un aficionat del Deportivo de la Coruña que va llançar el riu Manzanares el 2014. I en bàsquet, però a casa nostra, la penya té a tocar la classificació pels vuitens de final de l'Eurocup després de guanyar de 6 l'Ulm d'Alemanya amb remuntada inclosa.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
El diàleg. Sí, sí, bé. Hola, Bartolí.
Bon Hola, dia. Estimats. Bon dia. Bon dia a tothom. Què tal? Si no entrem en detalls, bé.
Bé, millor, perquè he dormit molt. Ah, bueno, molt, no. No tant com el de Planell, però bastant.
Sí. Pobre. Què pobre, Pobre Deble, ens deu estar escoltant. Ja està desperta, eh?
Ah, sí?
Sí, diria que ja camí de la ràdio.
Ah, s'ha dormit?
Sí. S'ha dormit, no sabia. Sí. Ell ho sap, que s'ha de portar a esmorzar quan tu no ha dormit?
Potser no. I et dirà que no el porta.
Dèiem amb el Saumell que podíem fer una llista de desitjos. Saps? I posar-li...
Ui, hi ha una abraçada aquí. Que és l'aniversari del Dani Simón.
Hombre!
Hombre! Sí que és l'aniversari. Sí. Què?
Dos esmorzars avui, doncs.
Sí, noi.
Perquè també el que fa l'aniversari li porta a menjar.
Podríem parlar de coses que no tinguin codi tan intern?
Ah, sí, d'acord. Pensat que en codi intern està parlant. Sí, sí, és que tinc molta son. Però vaja, que en general... Què?
No, res, res.
Ah, val.
Pica el nas. No. Ah,
d'acord, d'acord. Pensava que m'estava dient que tenia un moc que em penjava del nas.
No.
Estem fins avui. Mira, per no parlar de codi intern, no?
Què et passa, Pedrol?
Res. Estic esperant que tiri el tall.
Per què? Estàs patint? Es fa tard.
No, jo no pateixo.
M'ha encantat això que has fet de tirar un tall i doblar-lo en directe.
I
quadrar-lo. Però quina manera d'innovar. Allò que deien de romper l'escaleta, doncs mira, encara s'hi sumarà el petirrojo.
Escolta, ja en formo part, aquesta trencament d'escaleta.
I ens agrada que en formis part.
Gràcies, Ramon.
Bueno, va, anem al diàling. És del Tertulión de los Domingos, perquè hi ha dos periodistes, el Paco González i el Manolo Lama, que són molt amics. Però...
És el què? El?
Tertulión de los Domingos.
És el tertuliazo, no? Es diuen?
No. Partidazo de la COPE, no me la das, eh? Ah, ja m'estàs buscant les pessigolles. No, ja...
Vale.
No m'has atrapat. Guapo. És el Tertulión de los Domingos. I això, que hi havia el Paco González i el Manolo Lama, i es veu que... Bueno, es veu que això.
Pero Vinicius ayuda a que le provoquen. Vinicius hoy, en el descanso del partido, se ha ido besándose el escudo a la grada.
Pues lo mínimo que puede hacer es besar
el escudo. Estás acusando a la chica violada de llevar minifalda.
Paco, no te lo consiento.
Pues no me lo consiento.
No, pues no te lo consiento. Lo he hecho.
No me vengas con la demagogia.
Demagogia tú, que no podemos tolerar que me venga a mí a decir que la minifalda...
Era un símil, Manolo.
El símil que te lo diga a ti. El símil para ti.
Estás diciendo que él provoca, pues ya está.
No, vete a cagar.
Manolo.
No, por eso, pero te vas a cagar.
Se acabó.
Que hable de fútbol.
Bueno,
que hable de fútbol.
Que provoca y se lo merece.
Eso a ver, lo inventas como lo otro.
No nos vamos a poner de acuerdo, por lo que veo.
Efectivamente.
No es van posar d'acord, però t'anava a dir que la discussió va durar com 5 minuts i mig, I els he editat en 40 segons, i és que ni ho heu notat que està editat. És que és al·lucinant.
Cada dia ets millor.
Sí, una cosa... Amb humilitat ho dic, també.
Ja, sota. Són les 6 i 23 minuts. La capacitat que tenim per oblidar-nos de les coses és bestial, per sort, No ens en recordem que vam estar tancats. Tancats, a casa. No ens oblidem que vam comprar paper de vàter per damunt de les nostres possibilitats, No ens oblidem que quan hi havia algú que es tornava al costat ja tothom ja demanava la baixa i tothom quedava a casa i que tal, que no sé quantos. No, és que no ens en recordem de tantes coses que avui que ens traiem la mascareta al transport públic donem un pas gairebé definitiu i tenint en compte que avui hi ha 8 casos, 8 persones a la UCI. Vam tenir 500 persones fa un any, pràcticament. 8 només a la UCI. Només dir-los a la família, també, però bueno. Doncs mira, vam dir que quan s'acabés pràcticament del tot, sense acabar-se, tiraríem aquesta cançó. Del Gerard Taledo, quan tot hagi acabat.
He estat pensant que et diré quan et trobi, quan tot hagi acabat. Imaginant com serà quan tot torni, on podríem anar. Les terrasses seran plenes de somriures adorals. Imaginant com serà quan hagi acabat. Caminarem fins que el temps se'ns emporti i tancarem tots els bars. Celebrarem que la nit ens transporti i ballarem enganxats. I brindarem quan ningú ens suporti per abraçar-nos tant. He imaginat com serà quan hagi acabat.
Quan tot hagi acabat, d'en Gerard Taledo per despertar aquest dimecres és 8 de febrer, són les 6 i 27.
El món a RAC 1.
I fins a 2 de 7, altres qüestions de l'actualitat. D'entrada aquesta nit passada per l'entrevista que l'Anna Ballonés ha fet al 9C de RAC1 al qui serà candidat d'Esquerra Republicana a les eleccions municipals a Barcelona, Ernest Maragall, que ha dit que encara que no sigui alcalde es quedarà l'Ajuntament de regidor aquest proper mandat de 4 anys.
Jo em veig exercint de representant i honorar el meu compromís fins al fons.
Però si no és alcalde es quedarà 4 anys més al consistori.
No, sí, perquè jo si em presento és per això, no? Vull dir que les mandats duren 4 anys. La meva responsabilitat és aquesta. Després es poden produir les condicions que sigui, però la meva intenció i la meva voluntat és actuar de representar. I això, per cert, és una altra diferència. Tant el senyor Collboni com el senyor Trias han dit coses que a mi em sorprenen.
Maragall, que per cert ha evitat parlar de pactes, però ha carregat contra de Colau i Xavier Trias, a qui va recordar a Trias que l'any 2011 va pactar amb el PP per arribar justament a l'alcaldia de Barcelona. En Crònica Cultural, avui torna al Teatre Eòlia, l'aplaudit muntatge a la maternitat d'Elna.
Hi havia una vegada un país en guerra.
Es tracta d'una obra basada en el popular llibre d'Assumpta Montellà que torna a la sala barcelonina 15 anys després d'haver-se estrenat, Agustí Serrat.
El dramaturg Pablo Ley i els directors Josep i Rosa Galindo signen aquesta sentida adaptació de la història de la infermera Elisabeth Eindevens, que durant la Segona Guerra Mundial va aconseguir convertir una casa de la localitat d'Elna en un refugi per dones republicanes perquè poguessin parir en condicions dignes. Una història d'èxode i reconciliació que, com explica Rosa Galindo, és més vigent que mai. Són declaracions a RAC1.
I una mica la intenció de tornar a fer aquesta obra de teatre és recordar-nos a nosaltres mateixes que quan mirem als ulls algú que és de fora i pensem que és de fora, hem de recordar que nosaltres també hem patit aquesta exclusió, aquests èxodes, i això doncs, potenciar l'empatia, el posar-se al lloc de l'altre, i aquesta és la vigència del text.
El muntatge farà només 4 funcions a partir de demà i fins diumenge.
I un punt més en música, perquè ja hi ha data pel nou disc d'Anna Mena. Drama sortirà a la venda el 24 de març, serà el segon treball de l'andalusa després d'Índex, que va treure el 2018. El món ARRAC hem arribat a 6:45 del matí. Bon dia i bona hora a tothom. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Entrada que seguim pendents de la previsió meteorològica després de les nevades de les últimes hores, amb afectació, per exemple, al Ripollès, on ha calgut anul·lar el transport escolar per a aquest matí.
Ocasió Plus t'ofereix aquest espai.
Amb tot, Mònica Usart, diguem que el més violent d'aquesta meteorologia que vam tenir les últimes 24 hores ja va a la baixa. Avui què ens espera?
Sí, avui no acabem de fer net per això i encara queden alguns ruixats. De fet, ara mateix està plovent cap al Montsià, el Gironès, la Selva, el Baix Empordà i també el Maresme i el Barcelonès, i de bon matí es repetiran aquests ruixats a les comarques de Girona, Terres de l'Ebre i Costa de Barcelona. Ara, a primera hora, encara amb una cota neu al voltant dels 500 metres, sobretot al voltant d'Osona, la Garrotxa, el Bages i també cap a la Sagarra. A mesura que avanci el matí, aquests ruixats aniran a menys, i a la tarda se n'esperen bàsicament al Pirineu, Prepirineu, Pla de Lleida i al voltant del Massís dels Ports, però amb una cota neu ja per sobre dels 800 metres. Continua també el vent fort, sobretot en punts de la costa, i també el temporal de mar.
I pel que fa a les temperatures, com despertem aquesta
hora? Doncs ara mateix entre els 6 i els 9 graus a la ciutat de Barcelona, 9 a Tarragona, 6 a Lleida i també a Girona, 0 a Cardona i 4 sota 0 a Puigcerdà.
Atenció, Ocasión Plus obre botiga a Lliçà de Vall, la nostra quarta botiga a Barcelona. I per celebrar-ho, llancem la baixada de preus més gran de la història. 5.000 cotxes amb descomptes de fins al 40%, tan sols fins a final de mes. Ocasión Plus, ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa i Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte matí i tarda.
És, però, també una matinada en què seguim pendents de Turquia i de Síria. El primer dels dos estats que ha declarat l'estat d'emergència durant 3 mesos per fer front a la crisi provocada pel terratrèmol. Darrer balanç, el de les últimes hores, més de 8.000 morts comptabilitzats i prop de 40.000 ferits. Última hora, des de l'epicentre, enviat especial de RAC1 a Turquia, Jordi Armenteres.
Les rèpliques de la matinada han estat de baixa intensitat. Milers de persones han dormit en tendes o en llocs arrecerats sota zero. Amb la sortida del sol es reprenen les tasques de recerca de supervivents. Durant la nit no es poden fer perquè no hi ha llum per treballar i falten equips electrògens.
De seguida hi tornem en directe. Resta de titulars, Agustí Serrat, Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
El PSOE canvia de discurs i torna a apostar per un acord amb Podem per renovar la llei del només sí és sí.
Fons socialistes asseguren al periòdico que tenen temps per entendre's i que descarten un pacte amb el PP. Això tot i la picabaralla d'ahir entre tots dos partits i després que Pedro Sánchez reclamés a Podem que rectifiqui.
Des d'avui la mascareta ja no és obligatòria al transport públic.
Ja només cal portar-la als hospitals, CAPs, clíniques, farmàcies i residències de gent gran. El transport públic es queda com a recomanació i Sanitat també aconsella que la portin les persones amb símptomes o vulnerables.
L'amica aquí, Laura Borràs, hauria adjudicat contractes de la Institució de les Lletres, podria pactar amb la Fiscalia per incriminar-la.
És el que assegura La Vanguardia. Es tracta de l'informàtic Isaías Herrero, que confirmaria que ell i Borràs haurien maniobrat per fraccionar 18 contractes a canvi d'una rebaixa en la petició de penes.
Foment del Treball vol estudiar una reducció d'impostos a Catalunya.
La patronal denuncia que Catalunya té una fiscalitat excessiva i que això afecta la competitivitat de la seva economia. Per això vol comparar la situació amb la d'altres territoris d'Europa.
Joe Biden adverteix a la Xina que no permetrà que es repeteixi un episodi com el del globus espia.
Ho ha dit aquesta matinada al discurs d'Estat de la Nació. Biden també ha demanat reformes per acabar amb la brutalitat policial i les armes de sal i ha anunciat que obligarà a construir tots els edificis governamentals amb materials 100% nord-americans.
I també aquesta matinada als Estats Units hem estat pendents de LeBron James, ja és el màxim anotador de la història de l'NBA.
L'estrella dels Lakers ha trencat el rècord que havia establert Karim Abdul-Jabbar al 89 amb 38.387 punts. De fet, el partit continua en marxa i James segueix jugant. Porta 36 punts en la derrota provisional dels californians contra els Thunder. I en futbol, l'Al Hilal de l'Aràbia Saudita és el primer finalista del Mundial de Clubs després de guanyar per sorpresa el Flamengo. Avui és el Real Madrid qui busca l'accés a la final a les 8 del vespre contra l'Al Ahly d'Egipte.
Pel que fa a la mobilitat, les nevades de les últimes hores que generen encara afectacions al Pirineu més oriental, sobretot la via principal on calen cadenes, la C38. En aquest cas, doncs, la carretera que connecta Ripoll-Sant Joan de les Abadesses amb Camprodon i Molló, és obligatori l'ús de cadenes a partir de Sant Joan. També calen cadenes en altres vies secundàries, ja cap al Pirineu més occidental, per exemple, la carretera que va a Josa i Tuixent, l'avança, i a banda, per cert, un accident aquesta matinada que té tallada a hores d'ara l'autopista AP7 a l'Ametlla de Mar, per tant, a les Terres de l'Ebre, en sentit nord, cap a Tarragona i Barcelona. Són les 6 del matí, 34 minuts.
RAC 1. Té monedes d'or, de plata, segells o llibres antics? Del 13 al 17 de febrer, la Casa de Subhastes Soler i Llach organitzarem unes jornades de valoració gratuïtes a Barcelona. Els nostres experts examinaran els seus objectes al carrer Beethoven 13. Demani cita a info@soleillach.com o al 93 201 87 33.
Si ets cuinetes, para l'orella. Ara, La Vanguardia et regala un wok smec del color que més t'agradi perquè puguis cuinar de forma sana, saludable i amb molt d'estil. Subscriu-t'hi ara al 933 481 482 i per només 39 euros rebràs La Vanguardia cada dia i t'emportaràs un magnífic wok smec. Afanya't, que les unitats són limitades.
RAC més 1 presenta... Crits. Emili Solsona, jubilat, i Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares. Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha. Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària, per a joves d'un a 100 anys.
El món a RAC1.
Despertant aquest matí de dimecres en què seguim pendents de la meteorologia perquè l'episodi de nevades, de vent, també de pluja o de l'estat de la mar molt trat continua, si bé ja amb menys intensitat, aquestes properes hores a Catalunya. Després d'acumular, potser el més notori, el que més s'ha vist, no? Gruixos de neu cap al Pirineu Oriental, especialment cap a sectors del Ripollès, del nord de la Garrotxa. També aquest fort onatge, doncs, que ha obligat a tancar alguns passejos marítims. Avui, Mònica Usart, encara, diguem-ne, que ens queden les escorrialles d'aquest temporal.
Sí, avui encara es poden mantenir aquest ruixat, sobretot comarques de Girona, Terres de l'Ebre i Costa de Barcelona, ara de bon matí, amb aquesta cota de neu encara al voltant dels 500 metres cap a Osona, Garrotxa, Bages i també Segarra, però a mesura que avanci el dia la cota anirà pujant per sobre dels 800 metres i a la tarda s'esperen aquests ruixats sobretot Pirineu, Prepirineu, Pla de Lleida i també al voltant del massís dels Ports. Es manté l'avís per neu, sobretot ara al matí, amb gruixos de més de 10 centímetres a partir dels 800 metres a les comarques del Ripollès, la Garrotxa, Osona, la Selva, el Vallès Oriental, el Montsià i també el Baix Ebre, i acumulacions de pluja que poden superar encara els 100 litres per metre quadrat. I també hem de destacar el vent i el mar. Es manté aquest avís també per ventades fortes de més de 70 km per hora, ara de bon matí en punts de la costa, tot i que el vent anirà bufant durant tot el dia, i també aquest mar, que podria superar encara els 4 metres d'altura, amb onades que hi van arribar als 6 metres, i no teníem un temporal tan dur des del temporal Glòria de principis del 2020.
Per tant, doncs, avisos, precaució encara activada, si bé això s'allargarà només el dia d'avui, en principi, Mònica.
Sí, tot plegat ja va perdent força avui, i demà encara quedaran alguns ruixats al matí a les comarques de Girona, de manera més dispersa en altres punts de la costa i del prelitoral, però en general anem cap a una situació més tranquil·la, i divendres i el cap de setmana farà més sol i pugen les temperatures.
Perfecte, doncs a les 7 ho ampliarem, justament arran de tot el que hem tingut les últimes hores pel que fa a la meteorologia a Catalunya. Hi ha algunes afectacions, sobretot a les carreteres, i ha estat per les nevades, bàsicament situats, enfocats al Ripollès. El Consell Comarcal, de fet, ha suspès per avui el transport escolar, excepte alguns serveis urbans a Ripoll. A la resta de la comarca, doncs, no n'hi haurà, si bé la majoria de centres escolars és possible que obrin, no es pot garantir aquesta mobilitat amb els autobusos o minibusos als alumnes. que han d'anar a escola des dels municipis, ja situats a més cota al Ripollès. Això, al Ripollès, a banda, també pot ser que alguns centres educatius d'Osona i del Moianès no obrin o no ho puguin fer amb l'activitat programada habitual, justament per aquests gruixos de neu que, per exemple, van acumular fins a 20 centímetres de neu a les cotes més altes en aquestes comarques. Això pel que fa, doncs, a la neu. També ho dèiem, afectacions pel fort onatge ahir amb alguns passejos marítims. Va ser el cas del de Badalona, del de Barcelona, del de Platja d'Aro, que van haver de tancar. I justament, com deia ara la Mònica, aquest onatge que continua. És per això que Protecció Civil demana molta precaució no acostar-se de moment a la mar. Són paraules, declaracions a RAC1 de la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler. Això pel que fa, ho dèiem, a aquest temporal, però, sens dubte, seguim amb els ulls posats a Turquia i a Síria per la crisi sísmica que s'hi ha viscut les últimes 48 hores. Turquia ha declarat l'estat d'emergència durant 3 mesos per fer front a aquesta situació que ha deixat destruïda bona part del sud del país. A hores d'ara, darrer balanç, ja són més de 8.000 les persones que han mort per aquests terratrèmols i el balanç de ferits també continua enfilant-se. 40.000 persones ferides que les estan atenent justament en hospitals i centres sanitaris d'aquestes regions que estan col·lapsats, que continuen treballant com poden. Una bona notícia de les últimes hores, que les rèpliques han anat a la baixa, la dolenta, que les temperatures també han anat a la baixa, per tant, temperatures sota zero aquesta hora a l'epicentre, tota aquesta regió afectada per aquests sismes. Ho comprovem en directe amb l'enviat especial de RAC1 a Turquia, Jordi Armenteres, bon dia.
Hola, bon dia de nou, Nil. Sí, hi ha hagut rèpliques durant la matinada, però tu deies de baixa intensitat i amb la sortida del sol és l'única bona notícia. Es poden reprendre tasques de desenrolament i de rescat de víctimes que durant la matinada no es poden fer. Ara mateix hi ha un grau sota zero. N'hem guanyat dos des que ha sortit el sol. I només en aquesta ciutat Osmania hi ha milers de persones que han passat la nit en tendes o arrasarats on han pogut. Hi ha molta por de tornar a les cases, entre altres perquè hi ha molts edificis danyats i, òbviament, es continua treballant els que han quedat a terra.
Perfecte, gràcies, Jordi. A les 7, doncs, que tornarem en directe. Ara ho sentíem, que Osmania és una de les ciutats afectades. De fet, la darrera on més s'ha pogut apropar el nostre enviat especial de tota aquesta zona afectada pels sismes. Recordem-ho, els que sacsejaven ja fa un parell de dies amb magnituds de fins a 7,8. Per tot plegat, el govern de Turquia ha mobilitzat uns 5.000 milions d'euros per poder donar resposta a les necessitats. El president del país, Recep Tayyip Erdogan, diu que tots els hospitals del país treballen al màxim rendiment possible.
Estem enviant els ferits a hospitals d'altres zones del país perquè els puguin tractar. Vull donar el condol als familiars dels nostres ciutadans que han perdut la vida. Vull donar el condol a la nostra nació i desitjo que la nostra gent que ha quedat ferida es pugui recuperar aviat.
Pel que fa a l'ajut humanitari, la Unió Europea ha desplegat 27 equips de rescat d'un total de 19 estats ja a Turquia. Hi ha més de 1.000 efectius, doncs, a la zona afectada, Agustí.
Sí, Turquia informa que prop de 3.000 professionals han arribat d'altres països per participar de les tasques de rescat. També ha estat important l'arribada de militars en una base aèria turca que fa servir l'OTAN i que és a només 200 quilòmetres de l'epicentre del sisme. Entre d'altres, a la base ja hi havia efectius dels exèrcits dels Estats Units, del Regne Unit i d'Espanya. A Catalunya, el consulat de Turquia amb seu a Barcelona ha començat a recollir material, com ara roba d'hivern, tendes de campanya, mantes i lots, que enviarà a la zona afectada i que poden ser de molta utilitat les properes setmanes.
Aquesta és la situació a Turquia, però no ens hem d'oblidar del nord de Síria, també amb aquests terratrèmols que han afectat a una bona part del país i, a més, la que es troba en una situació més delicada pel conflicte bèl·lic que s'hi arrossega des de fa 12 anys. El terratrèmol que ha sacsejat un territori en disputa entre el règim de Bashar al-Assad, la població kurda pròpia del territori, també faccions jihadistes, i, de moment, fruit d'aquesta situació, Occident, en aquest sector, no hi ha pogut enviar pas fins ara equips de rescat.
L'únic ajut que hi arriba, i amb comptagotes, és el de les ONGs que treballen damunt del terreny, i els subministraments només poden entrar per una via, al nord del país, controlada per l'oposició, que ha quedat malmesa pels sismes. Per tot plegat, governs com el d'Alemanya han exigit les últimes hores que el règim sirià permeti l'entrada d'ajut humanitari a les zones afectades que continuen en disputa.
Doncs en seguirem pendents. A les 7, de nou connexió amb Turquia per saber la situació damunt del terreny, amb Jordi Armenteres, i també, ja en temps de tertúlia, avui conversarem amb el cap de la missió del Consell Noruec de Refugiats a Síria, en aquest altre sector afectat a l'Orient, ja més a proper a Europa. És Andrés González qui ens atendrà. Tot plegat, ho dèiem aquest matí, al món a RAC1. Ara són les 6:43, parlem en aquest cas de la situació política a Espanya, perquè el PSOE ha decidit canviar de discurs i apostar per arribar a un acord amb Unides Podem, per reformar la llei del només si és si. Fons socialistes asseguren això al diari El Periódico, que totes dues formacions tenen temps per entendre's, diuen ara, i fins i tot, de fet, es donen un marge d'un parell de mesos, això segons les fonts socialistes consultades pel diari. Per tant, doncs, que ja no va a missa el document que va presentar el PSOE dilluns al Congrés, que no es tramitarà ja, sinó que el que es busca és acordar-lo amb Podem i amb la resta de socis de la investidura, com ara Esquerra, Més País, Bildu o el PNB. Sí, com sigui, en espera de veure si avancen les converses, Pedro Sánchez ahir reclamava a Unides Podem que rectifiqui després de constatar que el text actual té errors que permeten rebaixar penes a alguns agressors sexuals. De fet, ara Sánchez apuja el to i és autocrític amb el redactat de la llei. Des de Madrid, Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia, Pedro Sánchez passa l'atac i crida files Unides Podem perquè avalin la proposta dels socialistes. Considera que la solució passa per canviar la llei tant sí com no. De fet, el president espanyol per primer cop era molt contundent amb el nombre de revisions a la baixa. Fins i tot s'havia de mossegar la llengua.
Hemos comprobado que la ley ha tenido algunos efectos indeseados en su aplicación. Digo efectos indeseados y me quedo corto. ¿Qué se hace cuando un problema se plantea en la aplicación de una ley? Utilizar el diálogo, pero resolver el problema.
En canvi, el Ministeri d'Igualtat es manté en la seva posició i insisteix que cal implementar bé la llei del només si és si. La ministra Irene Montero lamenta que el PSOE vulgui tornar a incloure la violència i la intimidació.
Que sabemos que no es fácil probar la violencia o la intimidación, más bien al contrario, supone tener que demostrar las heridas, las marcas de esa violencia en el cuerpo, y eso es un calvario probatorio que con la ley solo si es si se acabó. Todo lo que no sea consentimiento es agresión sexual y es lo que vamos a presentar ahora, no volver al Código Penal de la manada.
Montero, per cert, no aclareix si ha parlat amb Pedro Sánchez sobre la reforma que plantegen els socialistes.
Tot i el canvi de postura que els socialistes haurien tingut les últimes hores, el fet és que ahir la picabaralla entre el Ministeri de Justícia i el d'Igualtat es va fer ben palès, Agustí.
Sí, a primera hora la ministra Pilar Llop denunciava a la SER que cal retocar les penes de la llei del només si és si perquè alguns robatoris tenen penes més altes, deia, que les agressions sexuals. Uns minuts després la desmentia aquí al Món RAC1 la delegada del govern espanyol contra la violència masclista, Victòria Rosell.
Romper una ventana y acceder a una cartera está penalizado con una pena de 2 a 5 años de prisión. Y la agresión sexual con violencia e intimidación, es decir, toquetear a una mujer y darle una paliza, está penada con una pena de 1 a 4 años. ¿Desde cuándo vale más la propiedad en nuestro país que la libertad sexual de una persona?
Objetivamente no es cierto. La agresión sexual con violencia o intimidación es más grave que el tipo básico y las violencias o intimidaciones se penan aparte.
Tot plegat mentre el govern espanyol, com dèiem, aposta per negociar amb els socis habituals per tirar endavant la reforma. Des d'Esquerra s'hi posen bé i asseguren que volen parlar amb tothom, però demanen que el consentiment quedi intacte. El PP també manté el seu suport i demana als socialistes que tirin endavant la reforma com més aviat millor.
I des d'avui la mascareta ja només és obligatòria als hospitals, als CAPs, clíniques, farmàcies i residències de gent gran. Per tant, ja no cal el transport públic. Aquesta mitjanit s'ha aixecat l'obligatorietat de dur-ne als trens, als autobusos o als tramvies, una obligatorietat que, recordem, venia de ja fa pràcticament 3 anys. Ara ja és només una recomanació. La ministra de Sanitat, Carolina Darias, destaca que és un pas important.
Un paso más en la respuesta que en cada momento hemos ido dando, acorde siempre con la situación de cada momento epidemiológica y siempre con el parecer de las personas expertas. Es verdad, es un paso más, pero entiendo que coincidirán conmigo que es un paso muy importante.
Tot i això, com dèiem, la mascareta encara no desapareix del tot, encara hi ha llocs on serà obligatori dur-la, d'altres on, segons el Ministeri de Sanitat, encara és recomanable, és el cas dels llocs tancats amb molta afluència i també de les persones de risc com símptomes de malaltia. A les 6:48 ja Laura Borràs se li complica el judici pel cas de la institució de les lletres quan falten només 2 dies perquè comenci. Segons avançava ahir La Vanguardia, l'amic a qui hauria adjudicat 18 contractes manipulant el procés de contractació podria pactar amb la fiscalia i incriminar-la. tracta de l'informàtic Isaías Herrero, que confirmaria la tesi de l'acusació que entre ell i Laura Borràs van maniobrar per fraccionar els contractes a canvi d'una rebaixa en les peticions de penes.
Si l'acord entre Herrero i el fiscal s'acaba tancant, crearia una esquerda en la defensa de la presidenta de Junts. Ell evitaria la presó, mentre que la fiscalia asseguraria el tret. Fins ara, la principal prova del fiscal són els correus electrònics en què Borràs donava instruccions a l'informàtic amic seu sobre com presentar els pressupostos per guanyar els contractes. L'advocat Gonzalo Boye, però, ha demanat anul·lar-los com a prova perquè considera que els Mossos hi van accedir de manera il·legal. Si no hi ha pacte, Herrero i Borràs s'enfronten a penes de fins a 6 anys de presó i 21 d'inhabilitació per falsedat documental, frau i prevaricació.
Les 6:49, més qüestions. Foment del Treball torna a denunciar que Catalunya té una fiscalitat excessiva, al seu parer, i que això afecta la competitivitat de l'economia. Per fer-hi front, la patronal crearà una comissió d'experts que estudiarà quina és la situació catalana en comparació amb altres territoris d'arreu d'Europa. Ho explicava ahir el seu president, Josep Sánchez Llibre.
Del que es tracta és de mentalitzar els nostres governants de per què contínuament hem d'anar creant impostos. En teníem 19, 4 els ha tombat el Tribunal Constitucional. Ara en tenim un altre en marxa, el dels vaixells, que ja en parlarem. Volem ser un país normal. La fiscalitat que paguem els catalans i les empreses catalanes és excessiva i és molt diferencial amb escreix respecte a altres comunitats i nosaltres volem ser exactament igual.
Per tot plegat, Foment anima els contribuents a recórrer també al pagament de l'impost de les grans fortunes als qui l'hagin d'abonar. Recordem un impost que va tirar endavant fa uns mesos el govern espanyol i que estarà en vigor ja aquest any i el vinent. La patronal diu que posarà en servei dels seus associats la possibilitat de poder fer aquesta denúncia. Recórreu a la justícia. I 9 dies després, Fernando Grande Marlaska s'ha referit al cas del policia espanyol infiltrat que va destapar la Directa en moviments, recordem-ho, independentistes i socials a Barcelona. El ministre d'Interior nega la informació que va publicar aquest portal informatiu sobre la gent que s'hauria infiltrat en aquests moviments a Barcelona entre el 2020 i el 2022. Grande Marlaska en parlava ahir al Senat i assegurava que la policia espanyola només persegueix fets i en cap cas idees.
Preocupado porque un responsable público extienda bulos hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, funcionarios como usted, como yo, que únicamente son los derechos fundamentales, los valores constitucionales, los que guían su actuar en todo momento, en toda situación.
Recordem que 5 dones vinculades a aquests moviments anticapitalistes, sobretot de Barcelona, van presentar una querella contra el suposat agent que les hauria enganyat mantenint-hi relacions sexoafectives. Ho feia a canvi d'aconseguir informació. Les dones acusen el policia d'agressió sexual i de tortures. I un apunt per dir-vos que el funeral de Josep Maria Espinàs es farà aquest migdia al Tanatori Sancho d'Àvila de Barcelona, una cerimònia de comiat que es farà després que ahir centenars de persones passessin per la capella ardent que es va instal·lar al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat. El fèretre va estar tot el dia en aquest saló, acompanyat de la seva màquina d'escriure, de diccionaris que feia servir, d'una fotografia i un bust seus i d'una samarreta del Barça amb el seu cognom. A banda del món de la cultura, també el van acomiadar des de la política i van passar, entre d'altres, els expresidents Jordi Pujol, Artur Mas, Quim Torra, José Montilla, també l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, Laura Borràs de Junts o el líder dels socialistes catalans, Salvador Illa. Són les 6:52, de seguida els esports.
Escolta, tu sols tenir somnis recurrents?
Ui, constantment. Disseny perfecte, espai perfecte, equipament perfecte i en blanc. I tu?
El mateix Tiguan, però en blau.
I tu? Quin cotxe condueixes quan dorms? Deixa de conduir-lo en somnis i condueix un Tiguan de debò des de 335 euros al mes en MyRenting. Consulta en les condicions a Volkswagen Ponents.
Volkswagen.
Transformem Rodalies amb inversions reals en trens i infraestructures en una Catalunya més connectada, cohesionada, sostenible i accessible. I com que estem treballant per a tu, tenim noves estacions a Sant Andreu i Santa Perpètua de Mogoda. I s'estan remodelant per adaptar-les a les necessitats de la ciutadania, les de Molins de Rei, Vilafranca del Penedès, Ocata, Mollet-Sant Fos, entre d'altres.
Rodalies de Catalunya operat per Renfe, Adif, Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Govern d'Espanya.
Els tipus d'interès estan pujant i les hipoteques són cada dia més cares. No esperis més. Entra a Idealista Hipoteques abans d'anar al teu banc per poder tenir les millors ofertes, fins i tot les de la teva pròpia entitat. Treballem amb tots els bancs i ens encarreguem de tota la paperassa sense cap cost per tu. Idealista Hipoteques.
El circ de Fran Blanco. Sense homes bala, elefants, trapecistes ni ximpancés amb bicicleta. Però on sí trobaràs acrobàcies amb les notícies, equilibris amb els convidats i les feres més televisives. Cada nit a les 10, el show de Vuit TV que ningú es perd.
Ni flors, ni xampany car, ni un restaurant amb vistes.
Ni un viatge a Roma o a Lisboa, a Londres, París.
Aquest Sant Valentí demano passar el dia amb tu.
El pròxim 14 de febrer et demano per Sant Valentí, perquè l'amor ve que es mereix un dia.
El Corte Inglés, a la botiga web i a...
Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
El 10, el 15, el 25, el 37 i el 46. I els sols, el 7 i el 12.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat. El món a RAC1.
Les 6:55.
Xarxa Fort de Catalunya patrocina aquest espai.
Són els esports amb Albert Pedrol i comencem parlant d'un nom propi, LeBron James, que ha fet història, ja és el màxim anotador de l'NBA, ho ha aconseguit tot just ara farà una hora, després de superar un rècord que Karim Abdul-Jabbar tenia des de feia més de 30 anys, Albert.
Sí, l'estrella dels Lakers, a més, ho ha assolit, malgrat la derrota de 3 del seu equip contra els Oklahoma City Thunder. El rècord d'Abdul-Jabbar era de 38.387 punts i ara James ja en suma 38.389, després de fer-ne 38 aquesta matinada, dos més dels que necessitava. Quan ha aconseguit el rècord, al tercer quart, el partit s'ha aturat durant uns 10 minuts i James ha admès que encara se'n fa creus.
Només volia donar-vos les gràcies a tots perquè sense vosaltres no seria jo. La vostra ajuda, els vostres sacrificis, la vostra passió m'han ajudat a arribar fins aquí. Moltes gràcies a l'NBA, Adam Silver. Moltes gràcies per fer-me partícip d'aquest somni que sempre havia tingut i que mai a la vida, ni en un milió d'anys, hauria pogut imaginar-me que seria millor del que està sent aquesta nit. Moltes gràcies. Fuck,
man. Thank you, guys. Per cert, Karim Abdul-Jabbar no s'ho ha volgut perdre i ha abraçat James després que li hagi trencat el rècord, per tant, Abdul-Jabbar, que avui era a la pista dels Lakers.
I més coses. El Hilal de l'Aràbia Saudita és el primer finalista del Mundial de Clubs.
I ho és després de guanyar per sorpresa el Flamengo brasiler, equip on juga l'exblaugrana Arturo Vidal, per 3-2. Avui és el Real Madrid qui busca l'accés a la final. Els blancs s'enfronten a l'Al Ahly d'Egipte a les 8 del vespre i en obert per Telecinco. Mentrestant, el màxim golejador de l'Espanyol, José Lu, té una lesió i no jugarà al partit de dilluns contra la Real Societat, tal com us vam explicar ahir a RAC1. És una lesió als isquiotibials que també el fa ser dubte pel partit d'aquí dos diumenges contra l'Elx. En canvi, el central César Montes evoluciona bé del cop que va rebre el cap davant l'Osasuna, però també es dubta per dilluns amb problemes musculars.
Alguna cosa més, Albert?
Sí, el que publica el Confidencial, la policia ha identificat 6 membres del grup radical de l'Atlètic de Madrid Frente Atlético com els responsables del ninot de Vinícius que va aparèixer penjat en un pont de Valdebebas. A més, pel que llegim, algun d'ells ja estaven condemnats per la baralla que va acabar amb l'assassinat de Jimmy, un aficionat del Deportivo de la Coruña, a qui van llançar el Riu Manzanares el 2014. I en bàsquet, la penya té a tocar la classificació pels vuitens de final de l'Eurocup després de guanyar de 6 l'Ulm d'Alemanya.
Si ets dels que no saben esperar, ara no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Ara és el moment de renovar. Ara és el moment de la gamma electrificada de Ford. Unitats limitades amb ofertes especials només aquest mes. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
Hi ha dos minuts per les 7, la recomanació de la Gemma Herrero.
Ja està disponible el documental d'Isabel Coixet, El sostre groc, en una plataforma. Y gratis. La semana pasada, una exalumna del Instituto del Teatro de Lleida lo vio, se sintió identificada, denunció y su caso no ha prescrito. Esta es una de las razones para no perdérselo. Es posible que haya más víctimas que decidan romper el silencio y denunciar a Antonio Gómez, el profesor que abusó de menores de edad de 14, 15, 16 años durante 2 décadas. Si hay adolescentes en casa, es más que recomendable que lo vean, porque ahora que se habla tanto del consentimiento, hay que hablar más de deseo y de cómo los agresores suelen ser tipos carismáticos, con poder, respetados por la comunidad, grandes manipuladores. El ejemplo, la valentía de las ahora mujeres que aparecen en el documental es muy poderoso. El Sostre Groc está en RTVE Play.
Gràcies, Gemma, i el diàling.
Vender mi cotxe t'ofereix aquest espai.
Ramon Martulli, bon dia.
Bon dia, Nil. A Julián La Onda van tenir una tarda una mica espessa.
Una foto que parece la alfombra roja o el...
¿Qué te pasa?
Después me salió, era Photoshop. El Photoshop.
Está un poquito despistadilla.
Vull vendre el cotxe.
A Vender mi cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a Vender mi cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.